Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dimecres, és 11 de juliol, el dia en què es compleixen 40 anys del terrible accident del càmping dels Alfacs, aquell camió carregat de gas que va explotar a la Nacional 340. 215 persones van morir, un centenar més van resultar ferides. Avui es compleixen 40 anys d'aquesta tragèdia que va comportar alguns canvis en el transport de mercaderies perilloses, però que no ha comportat gaires millores més en aquests 40 anys a la Nacional 340. El moviment veïnal per una A7 gratuïta farà avui el seu tall número 200, precisament en el punt en què aquest camió va explotar. En parlarem avui al programa, al moment de repassar tota l'actualitat de les comarques de Tarragona. Avui també ens acompanyaran els companys de Lozano Abogados. Teníem pendent, després de les herències, parlar amb ells de donacions en vida. Doncs avui ho farem al programa, d'aquí uns minuts. I a partir de la una vindrà també el Jordi Cervera, des de la Jove Cambra Internacional de Reus, amb tota la ressaca d'aquest 50 aniversari. I també tancarà temporada avui el Pere Agramunt amb els seus llops. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona. Estàs informat.
Primera parada, com sempre, a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Temps estable avui dimecres a les comarques tarragonines, això sí, amb núvols d'evolució diurna que creixen en zones de muntanya i que a la tarda també aniran apareixent en punts de la banda occidental. Les comarques del sud, al final del dia, no descartem alguns ruixats i tempestes aïllats. Les temperatures es mantenen, si bé poden baixar localment. Avui hi haurà màximes de 30 graus a Tarragona i al Vendrell, de 32 a Reus, 33 a Gandesa i fins a 35 a Tortosa. Demà dijous esperem una jornada assolellada també, poca nuvolositat al cel, alguns núvols d'evolució diurna en zones de muntanya i amb unes temperatures que es mantindran, si bé poden baixar un palet de dia. La mínima marcarà 23 graus a Tarragona, 21 a Reus, 22 a Tortosa i al Vendrell i 19 graus a Gandesa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a les carreteres a aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
L'Ajuntament de Tarragona començarà una reforma integral de l'auditori del Camp de Mar. Volen fer callar el rumor sobre el mal estat d'aquest auditori, que data de l'any 70, i han iniciat els tràmits per una reforma que costarà 600.000 euros. Els darrers informes tècnics avalen que l'estructura es manté sòlida i que només la tela de la carpa és on caldria intervenir de manera urgent. La regidora Begoña Floria considera la qüestionada inseguretat de l'equipament una llegenda urbana i diu que les obres de millora es faran sense que s'hagi de tancar l'espai.
La llegenda sobre la seguretat del Camp de Mar eren rumors que era una llegenda urbana. Evidentment, com que amb la seguretat no s'hi juga, jo quan vaig arribar de regidora de Cultura vaig dir ostres, i vaig demanar quins informes hi havien i evidentment no vaig trobar cap. I per tant, vaig demanar els informes que tocaven. I l'equipament del Camp de Mar és igual d'important que tots els equipaments i lamentablement a la nostra ciutat el dèficit d'inversió és tan històric que en 10 anys ha sigut impossible posar-ho al dia.
L'estiu passat l'equipament va romandre tancat per decisió de l'anterior regidor de Cultura, però aquest estiu s'hi faran els concerts del festival d'estiu. La reforma durarà 3 anys. La prioritat, com els dèiem, és canviar la lona de la carpa. Els expliquen també que una nena de 9 anys es troba en estat crític després d'ofegar-se a la platja de la Pineda. Ara es troba estable dins la gravetat. La van traslladar immediatament a l'Hospital Sant Joan de Déu, on es manté en pronòstic reservat. Tot plegat va passar cap a les 6 de la tarda d'aquest dimarts a la platja de la Pineda. La nena és d'origen marroquí, veïna de Tarragona, va patir un ofegament i els serveis de platges la van rescatar. Ho hem sabut fa uns minuts, detingut un veí de l'Arbós per formar part d'un grup d'usuaris que utilitzaven una aplicació de pornografia infantil a través de la qual es descarregaven contingut pedòfil. Detingut, des de casa seva, es connectava amb pàgines que facilitaven el traspàs d'informació i descàrregues. La investigació es va iniciar arran d'una informació rebuda per l'organització privada nord-americana, el Centre Nacional per a Nens Desapareguts i Explotats. Els agents de policia van localitzar una direcció IP ubicada a Tarragona, des de la qual s'estaven rebent i emetent vídeos amb imatges de pornografia infantil. El detingut és un home de mitjana edat, ha quedat en llibertat amb càrrecs. I encara en successos, detingut el responsable d'una deixalleria de Santa Bàrbara per comprar objectes robats. Entre el material sostret havia un remolc valorat en 7.000 euros i també una carreta i un cadafal utilitzats per la plaça de Bous d'Amposta. En plana judicial els expliquem que l'Audiència de Tarragona ha condemnat a 19 anys i 3 mesos de presó a l'autor d'una violació el 2003 a Tarragona. Va pujar al cotxe de la dona per el seient del copilot i amenaçant-la la va fer conduir fins la Rabassada on la va violar i robar. L'acusat haurà d'indemnitzar també la víctima amb 30.000 euros per danys morals i lesions psíquiques. Tampoc s'hi podrà apropar en una distància inferior a 1.000 metres durant 24 anys. Aquest cas és també destacat perquè al violador se'l va localitzar a través de l'ADN. Ell està en presó des de 2016 per haver assassinat la seva dona i agredir sexualment la filla d'ella. Precisament, arran d'aquesta agressió a una menor, es va obtenir el seu ADN, que va coincidir amb les restes biològiques que no s'havien pogut identificar durant la investigació d'aquesta violació per la qual ara l'han condemnat també. I el jutjat número 2 de Tarragona ha arxivat la causa contra 5 persones investigades pels fets del 3 d'octubre a Tarragona. Els investigats, entre els que hi ha els consellers de la CUP al Consistori Tarragoní, la lletrada Jordi Martí, se'ls atribuïa un suposat delicte contra l'ordre públic. Segons el seu advocat, l'arxivament del procediment es deu al fet que els agents no van ser capaços de concretar cap activitat delictiva. Els ho dèiem en començar, avui es compleixen 40 anys del terrible accident del càmping dels Alfacs. 215 persones van morir per l'accident d'un camió cisterna carregat de gas propilè a la Nacional 340. Un centenar de persones més van resultar ferides. El sinistre va provocar un canvi de la normativa de transport de matèries perilloses per carretera i va aconseguir uns mesos més tard una variant per Sant Carles de la Ràpita perquè la Nacional deixés de creuar el municipi. Aquesta Nacional 340, però, continua sumant víctimes i no pas millores. Avui, el moviment veïnal per una peçat gratuïta, celebrarà el seu tall de carretera número 200 al punt exacte on el camió va explotar. Escoltem Mario Gianni, ell és l'actual gerent del càmping dels Alfacs.
És com la gota malaia, hi ha un accident, un altre accident, després passen les setmanes, no passa res, i torna a passar alguna cosa, llavors, bueno, és el que sofrim tots, no només els que vivim aquí, el perill destinacional, i pues, allò va passar molt ràpid, i quan hi ha algo així, pues, se pren mesures, però potser quan passen coses així a càmera lenta, no es pren accions decidides i al final el número de gent que s'endú per davant doncs pot ser també de 2 i 3 dígits, no?
Per cert, parlant estrictament pel que fa al càmping, amb una demanda a Google Spain pel dret a l'oblit, volien intentar que el cercador deixés de vincular el seu negoci amb imatges obscenes i dures, que fàcilment doncs, poden tirar enrere la clientela. La demanda presentada al jutjat d'Amposta es va desestimar. El jutge instructor els va instar a demandar al gegant a Google directament als Estats Units. Ho van descartar per la distància i la limitació dels períodes establerts per poder demandar empreses tecnològiques. Més coses. El sector de l'olivera del Baix Ebre i el Montsià amenaça d'entrar en situació de sequera greu i demana més ajuts. Es preveu una tercera campanya consecutiva amb pèrdues per falta de pluja d'entre el 30 i el 70%. A la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, per les particularitats del cultiu i l'acumulació de pluges, el cultiu està resistint una mica millor. Davant la situació, que es ve repetint des de fa 5 anys en alguns casos, Unió de Pagesos demana que s'ampliïn els ajuts. Els darrers anys s'han limitat a reduccions en els mòduls de l'olivera, de l'IRPF, i ara reclamen ajuts d'estat europeu, sobretot per amortitzar préstecs, reduccions de l'IBI turístic i una reducció de fins al 50% de la quota d'autònoms dels pagesos afectats. El coordinador territorial d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre és Hilari Curto.
Hi ha un gasto, vull dir, no s'agrada dir, bueno, pues ja que no va, pues bueno, no faig res allí, ho deixo i tampoc no gasto, no? Però el gasto el tens. Llavors, pues bueno, si no tens producció, i en els casos de fruiters i cítrics i tal, que sí que pots continuar amb la producció, però clar, en uns costos que s'incrementaran i, evident, tal com en els últims anys, doncs ja veus que el preu del gènere no es paga. Llavors, ja si ara dures penes cobreixes costos, doncs a la que incrementes els costos, doncs l'explotació inviable total, no?
A les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona es produeix més del 60% de la collita d'olives de Catalunya. D'aquestes, el Baix Ebre i el Montsià en produeixen un 40%. I arribem a les 12:32 explicant-los que la consellera d'Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón, ha instat a treballar pel Pacte Nacional per la Universitat i Recerca. Ho ha dit a Tarragona en la presentació del nou equip rector de la Universitat Rovira i Virgili. Chacón ha dit també que estudien reduir les taxes universitàries, tal com havia reclamat la nova rectora de la URB, que també diu que seguiran demanant major finançament per la institució. Escoltem Maria José Figueras.
Jo crec que seríem insidiosos si tornéssim a voler repetir el que hem vingut repetint durant molt de temps. Entenc que és una qüestió de responsabilitat, com ha dit ben bé la consellera, se't dona quan se't pot donar i se't restringeix quan no se't pot donar. I entenc que amb aquest ànim nosaltres hem de seguir demanant unes majors dotacions, però dintre del que el nostre país permeti. I això crec que, bueno, entre tots ho hem de poder assimilar.
Acabem repassant portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu les pimes paguen la tarifa elèctrica més cara d'Europa. Al Reus Digital, destacat aquesta hora, el consistori es disculpa per la suspensió del concert del Festival de Blues. Al tarragonadigital.com, el nou nom del camp.cat i nova adreça digital on els podran trobar. tarragonadigital.com. La consellera d'Empresa i Coneixement vol reduir les taxes universitàries. I avui al Tarragona 21 trobem destacat la Generalitat aprova el desenvolupament urbanístic de la zona gimnàstica Rabassada. Finalment, en portada d'avui al diari Més, Parc Central pateix un degoteig constant de robatoris i de carteristes. Amb això arribem a les 12:33. Ens aturem minut i mig per la publicitat i continuem.
Vaya, así que te has quedado sin coche. ¿Sabes que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución?
¿Te refieres al que nunca te deja sin coche porque te lo lleva donde quieras y pase lo que pase puedes seguir conduciendo? Llegas tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Mi trabajo es limpiar la basura.
En la vida.
Tal vez podrías entrenarme.
Y en el cine.
¿Alguien quiere explicarme las reglas?
Su valor principal.
Si pierdes, no te pagan.
Es no rendirse jamás.
Si te subes al ring y lo das todo, ganarás pase lo que pase.
Nacido para luchar y Demis.
Quiero que le salves la vida a mi hija.
2 de Steve Austin. El sábado por la noche, en 13.
Vinga, seguim amb més coses a Herrera en Cope a Tarragona. Va venir fa unes setmanes i la veritat és que mira que parlàvem d'un tema que potser així agradable d'entrada no seria, que són les herències. Però ens ho van passar tan bé i vostès van tenir tantes preguntes que hem dit l'hem de tornar a convidar, hem de tornar a trucar a la porta de Lozano Abogados i convidar a l'Adela Lozano. Adela, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs? És que vas obrir un meló molt important l'altre dia amb les herències, eh?
La veritat, ho van passar bé perquè és un fet que sembla molt difícil, molt complicat. A més, la gent li dona com a molt pot a por, allò de...
Sí.
Del juju, no? Que diuen,
sí,
ai,
fa cosa.
Passa,
parlar
no?
d'això, de testament, no ens agrada, clar. És veritat. I va quedar... En canvi, mira, ens ho vas fer bé. En aquest cas, tot el mèrit és teu, perquè jo no en sabia res del tema i ens vas ensenyar moltes coses.
No, fas preguntes molt directes, eh? Que tens de contestar molt bé, molt bé.
Però escolta, vam deixar al final de la secció parlar, o havíem de parlar de les donacions en vida, que és un tema que també genera moltes preguntes. Sí. Adela, i a més avui has vingut amb reforços, no?
Sí, sí, he vingut amb el meu company, ja us vull comentar que el meu company Sergi Muntanya se l'espera amb impostos, és el que ha fet el màster, és que sap d'acabar les coses i és el que, si teniu que preguntar quan teniu que pagar, és ell.
És ell la persona que ho sap. Doncs Sergi Muntanya, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per venir.
A vosaltres per convidar, és un plaer estar aquí.
Escolta, apropa't una miqueta al micro, Sergi. Apropa't, molt, el pots moure, no cal que et moguis tu, tranquil.
Gràcies.
Doncs escolta'm, amb l'Adela i el Sergi avui intentarem posar llum en això, en el tema de les donacions en vida, que de vegades no sé si és una fórmula millor, pitjor, no? Que el tema de deixar una herència una vegada doncs has mort, no? No sé, és una fórmula que s'utilitza molt d'entrada, la donació en vida, sigui el que sigui?
Sí, En principi, a veure, la gent tendeix a tindre... Abans se feia molt sovint, eh? La gent donava per fet que si jo volia deixar alguna cosa, la deixaves directament, anaves al notari, li feies, la donaves amb ella i ja està. Per què? Perquè era molt barat amb impostos, després ja ho explicarà el Sergi. Però ara ja la cosa ha canviat. Llavors s'ha de valorar, no solament és donar una cosa, sinó realment la gent el que li preocupa no és cobrar o tindre, sinó quan tindré que pagar, és la pregunta clau.
Amiga, aquí entres tu, no, Sergi?
I aquí és el Sergi que fa els números per pagar.
Què és el que ha canviat, això ens deia l'Adela? Ara ha canviat, i això és diferent, que ha canviat la legislació al voltant de la donació en vida, entenc?
Bueno, des de 2014 s'han establert uns tipus, i, bueno, un tant per cent, els percentatges que s'han de pagar sobre el total de la donació s'han canviat a partir de l'1 de gener del 2014, així mateix com a vegades les reduccions i deduccions que podem, o a les quals podem intentar optar per tal de rebaixar la factura fiscal.
Clar, és que aquí és important, no? Quan hauré de pagar? És la gran pregunta.
Sí, sí, la veritat és que quan ens venen clients per temes d'assessorament, amb herències, amb donacions, amb qualsevol operació civil o mercantil, el primer que pregunta és, bueno, quant m'acostarà això fiscalment? Aleshores, clar, és important tenir-ho en consideració i, sobretot, tenir en compte, molt important, els terminis i tots els elements perifèrics que puguin influir en, evidentment, rebaixar aquesta càrrega impositiva.
Ah, perquè, en principi, és, diguéssim, ens surt millor, diguem-ho així planerament, ens surt millor, per exemple, estic parlant d'un, posem l'exemple d'un pis, que potser és el més habitual, no?
Sí.
Jo tinc un pis i en lloc de dir, doncs mira, jo no vull, no el deixo en testament una vegada m'hagi mort, sinó que el vull donar ara perquè tinc més facilitat si ho faig així o és millor al contrari?
Bueno, a veure, tot depèn de la valoració que es tingui, per exemple, del pis.
Sí.
Si tu, per exemple, dones un, bueno, deixes un pis en herència, en testament, i l'adquireixes per herència, no per donació, aleshores el que passa és que si tenim un total heredar de menys de 100.000 euros, si s'hereden els fills o hereda el cònjuge, llavors ja tens una deducció de 100.000 euros de lo que és de la quota de la base imposable, que és a dir, la quantitat total, i aleshores, bueno, si surt a zero, pues, evidentment pues, només s'ha de declarar i ja està. Què passa? Que quan aquesta quantitat és superior a 100.000 euros, o bé, no és cònjuge i no són fills els quals hereden, llavors sí que ja s'ha de mirar altres coses, com per exemple si és habitatge habitual, si té una deducció del 95%, aquest tipus de coses, n'hi ha diverses.
Ah, o sigui, canvia si per exemple jo vull deixar la meva parella i estem casats o no. O sigui, aquí varia la quantitat.
Clar, el tema...
Si fa així l'Adela és que això és un meló important.
És que m'he recordat un cas que ara t'expliques.
Ara me l'expliques.
El tema en successions seria a grans trets així. Què passa? Si nosaltres volem fer una donació en vida, diem, mira, jo tinc un fill i li vull donar l'herència en vida.
Sí.
Tinc un pis que val valorat amb... Bueno, ara que hi ha això de la bombolla, torna a haver una mica de bombolla, pues els preus se van revisant, no? Posem 200.000 euros.
Vinga.
Un pis maquet. Un pis
sí,
maquet,
una cosa bé.
Un pis bastant maquet. Doncs 200.000 euros. Bueno, pues jo faig una donació en vida. Vale? Li dic, mira, a compte del que després te pugui tocar. Vale? Aleshores, jo el que recomano sempre és fer una donació a través d'una escriptura, és a dir, a través de notari.
Sí.
Per què a través de notari? Doncs perquè, malgrat que haurem de pagar, evidentment, els honoraris del notari, fiscalment ens surt més barat.
Ah!
Ens surt més barat.
Molt bé. No, t'escolto atentament, Sergi, perquè ja et dic que jo sóc desconeixedora total, suposo com la majoria d'oients, perquè això no t'hi trobes fins que t'ha de passar.
Per exemple, en el cas que he posat, tenim 200.000 euros, si ho fem el que és en escriptura pública, és a dir, també és notari, pagarem un 5% d'impostos.
5% d'aquests 200.000.
Exacte. Si no ho fem per notari, ho fem per document privat, aleshores seria un 7%.
Ah! Bueno, no, clar, només... aquí aquest 5% hi hem de sumar els honoraris del notari, que no sé...
Evidentment. Això, bueno, van per uns aranzels que els tenen
ells. Això està fixat? Sí. O sigui, està estipulat o cada notari, diguéssim, hi ha llibertat de preus? No ho sé,
Normalment està fixat,
està fixat,
sí. El que passa que es trobem alguna cosa a vegades, però normalment estan fixats per aranzels.
Però bé, tot i això, tu dius, Sergi, que és el que en saps del tema, que surt molt millor, entre aquest 5 i 7%, encara que el 5 hi hagin de sumar els honoraris del notari, surt millor aquesta fórmula.
Correcte. I no només en béns immobles, sinó també, per exemple, en diners.
Sí?
A vegades dius, jo què sé, et dono diners, faig un contracte privat i jo et dono tants diners. Si ho fem per notari, pagarem menys a Hisenda.
Clar, que aquí està la clau de volta.
Ah, aquí està la clau.
Clar, perquè tu, evidentment, a l'hora de fer aquesta donació, diguéssim, davant notari, contem que ho fem així, sí, de pagar aquest 5% respecte als 200.000, els honoraris del notari, i després la persona que ha rebut, diguéssim, aquest pis, després a la renda això ho ha de repercutir, evidentment.
Sí, bueno, evidentment, clar, si es pagués impost de donació i després se pagués renta, estaríem davant d'una doble imposició.
Ah.
La doble imposició està prohibida per la Constitució.
Uh-huh.
O sigui, per la Constitució, per la llei general tributària, és un principi, bueno, és un principi general de lo que és tot el tema de la legislació fiscal. Què passa? Que la renta, evidentment, això ha de figurar d'alguna manera.
Sí, clar.
Sempre jo recordo un consell que em va donar un advocat de Tarragona fa anys, que m'ha dit, ante la duda tributa, no? Sí, sí. I ve cert. Sempre és, en cas de dubte, a favor d'Hisenda. Llavors, clar, hi ha alguna manera que per la declaració de la renta, això pues, s'ha de reflexar. Evidentment, has de tenir un patrimoni reflexat. Això sempre, és bàsic, tenir el patrimoni reflexat. Llavors, què passa? No pagaràs perquè ja has pagat per donacions.
Vale.
Llavors seria doble imposició. Però què passa? Si tens el pis buit, s'imputarà un guany patrimonial. O sigui, ara està a l'1,5% sobre el valor catastral del pis. Ara no me'n recordo exactament, uh-huh, val? Però més o menys, si tu tens el pis buit, pues, s'entén que té un rendiment X. I això tributa. Si el tens llogat, seran rentes immobiliàries.
Ah, això sí, evidentment. Clar, això ja, tot això és a part, eh?
I si el vens, pues, guanyo la disminució patrimonial.
Uh-huh. Molt bé, doncs, escolta, hem après coses ja. Adela, sí, què volies afegir? Quan
bueno, deies que la realitat a vegades és curiosa, no? Perquè, clar, jo estic recordant un cas que comentaré, que són dos clients que volen... es troben amb una herència i es queden amb el pis, és de la dona al pis, entre dos ja, diverses familiars, i llavors vol fer per ell i per al marit. Però, clar, opcionar. No estan casats. Uh-huh. Llavors, què passa? Si van al notari i fan una compra-venta tributa el 10, no? El 10%, una,
sí,
compra-venta, no?
Sí, un, bueno, entre particulars, és a dir, sí, un 10.
Un 10, no? Llavors, clar, si ho fa amb donació, com no està casada, ni té relació, me penso que és un 7 i algo, no?
Sí, perquè és cònjuge, sí. Cònjuge
no,
o similar.
No, si no estan casats,
encara no és cònjuge.
Bueno, però es poden considerar, bueno, si compren els requisits per ser considerats parella legal.
Clar, que això són, mínim, crec que són uns 2 anys, no?
Dos anys de convivència.
De convivència.
O haver tingut un fill en comú, o bé haver-se registrat com a tals.
Uh-huh.
Cuidado, que sempre hi ha trampa. Sempre hi ha trampa. M'explico. Últimament es té que anar al notari per ser parella de fet, però això serà una altra història.
Ja m'està deixant temes per la temporada que ve, l'Adela.
Una altra història. El fet és que, clar, no constaven en cap lloc. I, bueno, resultat, encara més ric, perquè davant meu, quan li vaig dir que es podia deduir que és un 2,5%, si eren parella, bueno, me'n recordaré sempre perquè es va tirar a terra i li va demanar per ser parella de fet.
Ja ho vam dir l'altra vegada, que n'heu vist de tots colors, suposo.
Ara, si m'està escoltant, deu estar rient, perquè encara no m'ha acabat de signar, el notari.
Però s'han casat?
Bueno, no, ara el que són parella de fet. Van anar al notari, es van fer parella de fet, i ara ja podem deduir.
Et van convidar, suposo, al dinar després, no?
Ara ja podem deduir que si 2,5. Un 2,5 o 3, inclús, no? Perquè sí, pararíem els 5.
Però perquè vegin l'important que és que t'assessori. No, és veritat, és que això ho dèiem amb el tema de les herències, no? I dels testaments. Al final, som grans desconeixedors, no? Sí. Els ciutadans rasos, diguéssim, evidentment no tens aquests coneixements de... tu has dit, ja no és el fet a la llei fet a la trampa, sinó de les mil coses que s'han de tenir en compte. No és tan fàcil com dir, no, mira, tinc una casa, te la vull donar. Vull dir, hi ha tantes coses a tenir en compte, no, Sergi?
Exacte, sí.
Perquè sí, massa coses.
Sí.
Masses.
És veritat,
masses.
Tu que portes aquests casos, déu-n'hi-do, no?
Sí,
com veuen, és tota una enciclopèdia, el Sergi, ho té tot al cap.
Ho has vist, no? Fantàstic, eh?
Bueno.
O sigui, jo quan arriba algú i m'ho començo, dic, un moment, que ara trucaré a l'expert. Llavors, clar, estic allí, dic, Sergi, per favor, a veure què passa aquí, no? Perquè realment, a vegades, és com deies, enginyeria...
Enginyeria fiscal, sí.
Això deia, diu, això és una enginyeria fiscal, quan tens que agafar, a veure com paguem menys, si fem això, això i això, dintre del que marca la llei es dona una mica d'armes.
Clar, clar, això és important, eh? Dins del que marca la llei, que és el que pot ser, perquè això és com la renda. Doncs si hi ha coses que no saps, hi ha coses que et perds, tot i que tens dret a fer-les servir, no? A utilitzar aquestes armes.
Exacte, i si són beneficis, pues, qui s'ha de preocupar de saber-los sempre és el contribuent, no? Perquè, evidentment, publicitat dels beneficis fiscals, pues, a veure, que hi són, no? Perquè no ja hi ha bona transparència, evidentment, de les administracions públiques i més de l'Agència Tributària. Però sí, sí, la veritat és que són... Si una persona s'equivoca fent una declaració i surt la declaració a favor d'Hisenda, i Hisenda guanya, tranquil, que no tiren res.
Ah, aquí està. Jo crec que això ho sabem tots, sí.
A no ser que et puguin intentar... A no ser que vegin que has pogut cometre una infracció tributària i diguen, al damunt traiem més. Però rarament vindran a inspeccionar. El tema està quan és al revés.
Sí, sí, sí. Jo crec que aquí tots els oients estan ara mateix dient quanta raó, evidentment, no? Vull dir, a veure, amb carinyo a l'Agència Tributària, una abraçada des d'aquí,
sí,
no, però
evidentment,
és així.
Evidentment, perquè més som tots, o sigui...
Sí, sí. No, no, i evidentment els impostos els hem de pagar, perquè si no, això repercuteix en serveis, eh? Vull dir, això no ho discutim, però és el que tu dius, no? Doncs hi ha coses que dins la legalitat es poden fer, a vegades per desconeixement acabes pagant el doble, no?
És bastant sovint, això, que la gent paga més el que té que passar, perquè llavors és el més fàcil, no? Feia això, això i això, perquè és, si la compraventa sempre és el més fàcil, però el problema és que ja està. El resultat és que a vegades hi ha altres opcions, no sé, divisions de condomini, hi ha moltes més coses que permet descomptar molt més. És que es té que valorar molt, això.
No, i a més és molt important l'assessorament preventiu, per què? Doncs perquè hi ha beneficis fiscals que, evidentment, sabem qui són, però que els requisits per optar els mateixos són bastant minuciosos. Per exemple, en cas d'herències, l'adquisició de l'habitatge habitual de la persona del causant, es pot deduir. Uh-huh. Es pot deduir. Què passa? Que aquesta deducció queda condicionada al compliment d'uns requisits, que és manteniment. O sigui, que l'hereu faci seu l'habitatge habitual mínim 5 anys, que el vengui i destini aquest import a pagar la hipoteca del seu primer habitatge habitual o bé adquirir-la. Llavors, clar, són requisits molt minuciosos, lletra bastant petita, mira dintre la llei bastant el que són paràgrafs de subparàgrafs, tot això. Clar, és, per això jo que recomano és, davant d'una operació d'aquest tipus, que tots pensem que és mirant el notari i ja està, demanar un assessorament. No costa res. No costa res. I després pots evitar, doncs, sustos.
Sí,
sustos i passar males temporades.
Uh-huh. De fet, això us volia preguntar, no? Hem parlat una mica de quin és el procés, de quina és la diferència entre fer-ho davant notari, no? O fer-ho a través d'un contracte privat, sí, diguéssim. Vosaltres, no sé si és que, si ho veieu, que la gent opte més per aquesta fórmula, però recomanar, cada cas és un món, però recomanable pot ser fer-ho millor així, a nivell impositiu parlo, a nivell, és millor fer això que no esperar, diguéssim, a l'herència post-testament? Depèn del cas.
Depèn del cas, depèn de la quantitat, perquè clar, si és una quantitat bastant, bastant modesta i tal, o millor pagant honoraris de notari i tot això i tal, doncs surt més a vegades.
Ja, vale.
Llavors potser millor aplicar el 7% sempre que sigui pares a fills o parella. Sí. Llavors hi ha altres tipus impositius més alts, eh? O sigui, no és només en aquest cas. Però bueno, el que és el paradigma sempre són aquests casos.
Una pregunta, les persones amb discapacitat... És que ho
feia així. Ah, sí, no,
i tant. Les persones amb discapacitat paguen menys?
Sí, tenen deduccions.
En el cas de ser els que reben aquell habitatge, per exemple, parlem?
Sí, en cas de que reben, jo crec que hi ha bastantes deduccions, ara me'n recordava.
Sí, per exemple, un exemple, si adquireixes una donació per... O sigui, té un pare que té un fill amb una discapacitat igual o superior al 65%. ¿Vale? Llavors li diu, mira, jo te dono diners perquè compris un pis. Uh-huh. ¿Vale? Pues això dedueix. Dedueix un 95% de l'import donat, però...
Ai, se veu un però, Sergi.
Amb un màxim de 60.000 euros.
Vale. Sí. Bueno, a veure, no és una... Bueno, és una bona quantitat. Sí.
Si el pis val, per exemple, 80.000, doncs pagarem sobre els 20.
Sobre els 20. Bueno, no està malament, realment. A veure, és una...
No, està bastant bé. Està
és
bastant
una ajuda,
bé.
A veure, necessària. Jo penso que està molt ben plantejat.
Evidentment.
Bueno, és important. A veure, jo crec que la pregunta que es fa més sovint la gent és, a veure, si és més bo fer una declaració. O sigui, per exemple, la meva mare té jo aquells coses, el meu pare, i opció, meu pare està bé i m'està dient que m'ho dona, que tot serà per mi i per la meva germana. Llavors, què interessa més? Esperar-me que es mori el pare, sí, o, siguem realistes, o que ho agafi ara? Aquesta és la pregunta. Sí. Llavors, clar, la pregunta nosaltres diem... la primera pregunta seria, nosaltres parlem dels impostos d'avui, com vaig parlar l'altre dia, no del que passarà dintre dos o tres anys. Però, partint del fet d'avui, diríem, doncs depèn. Dependrà de què? Dependrà de si aquest, tot el que és les deduccions que parlava el Sergi, no? Si quan acceptis herència tenim aquest percentatge. Si ets el fill, normalment les acceptacions d'herència, doncs aquí, ara, en aquest moment, ja a Catalunya, i avui, a Catalunya, que diferent d'un altre lloc podria ser diferent, segurament hi sortirà més a compte acceptar aquella herència, perquè hi ha moltes deduccions, realment, sí, amb l'impost de successions. Ara, si ho vols tindre, doncs com ets el fill, també podem arribar a un mínim de donacions, que crec que és el 5, no?, pels fills. Mm. Llavors, amb aquest 5% calcula. Si són 100.000 euros, pagaràs, doncs en vez d'una compra-venta, que serien 10.000, pagaràs 5.000 euros. Mm-hmm. Si siguessis successions, si m'equivoco tu, Sergi, me dius...
No, és correcte.
Si llavors ho fem al contrari i dius, bueno, fai el que és l'acceptació de l'herència, com ets fill... tindràs una deducció pràcticament, i a més suposem que és el domicili, domicili actual, el domicili que tu tindràs, doncs pràcticament serà zero.
Clar.
Llavors, clar.
I ara, Adela, mira, estic jo pensant, ja sé que em poso molt retorçada, però això ens ho vas dir l'altra vegada i em va quedar gravat, mira, si tots aquí fos veritat que ens portem bé i això és la casa de la Pradera, seria fantàstic, però imagina't que tu fas la donació i tu et portes fantàsticament amb la persona a qui li dones aquella, sí, si la parella, sigui el fill, sigui qui sigui, la tieta de Múrcia, m'és igual.
Tieta de Múrcia és una altra història.
Però... a Múrcia compta, compta.
Però,
amb els impostos.
No, per exemple, clar, jo faig aquesta donació, però jo he de continuar vivint en aquesta casa fins que el moment arribi, diguéssim, no?
Sí.
Això s'ha d'assegurar també, Adela,
sí,
perquè si no venen les sorpreses.
A l'ús de fruit. Aconseguim nosaltres... A veure, la gent és molt bona fins, però bueno...
Per això, perquè ja m'ho vas dir l'altra vegada, que us heu trobat amb casos sorprenents, no?
La gent diu, el meu fill, ja són santos patrones, vamos, no faran res. Però jo sempre els dic que és que hi ha perdó, perquè jo també ho soc, la cunyada i el cunyat, i el gendre i la lloma, no? Llavors, aquesta gent no la coneixem, eh?
Sí,
ni sabem el que serà. Per la qual jo sempre li dic, escolta, tu salva't en salut. Tu te reserves, has fet un sulfructe vitalici... Quan te moris, s'ha acabat, però per almenys tens una vivenda on viuràs. Perquè molta gent ja arriba a donar-se de la pròpia seva casa. I per desgràcia, jo tinc que dir, alguna vegada s'hem trobat, de fet, jo tinc un cas molt dolorós, que el fill va enviar la mare fora de la seva casa, clar, perquè, clar, no era res. Vam acabar en judicis i la dona avui està en un centre.
Això s'hauria d'establir en el moment de fer la donació,
sí,
davant el mateix procés del notari, entenc?
Sí, jo crec que el moment de fer el notari... precisament que surti més econòmic, el que jo aconsello és, que és la meva part, és dir-li a la gent, escolta, amb un acte, si podem arribar aquell dia, perquè jo començo a veure molts papers i es fica molt nerviosa, llavors, si aquell dia tu arribes, no et preocupis, ja t'ho farem tot, aquell dia te faré signar, però faràs la donació, l'herència, si no has fet testament ho rectifiquem, fem el tema hereditari, acceptem l'herència, fem la donació, es pot fer tot, en un mateix dia, fem la donació, i si a més vols vendre el pis al veí, ja aprofitem i ho fem, i aquest últim que pagui.
Tot en un dia.
Tot en un dia. Llavors, l'únic que tenim que fer és anar pagant els respectius impostos que prepararà aquí el Sergi.
Això, exacte.
Amb temps de
Bueno, tornem a la base, se m'està acabant el temps, però tornem a la base, que el millor, sí, és sempre buscar assessorament dels experts, siguin la matèria que sigui, no? I en aquesta que inclou impostos i coses que hem de fer front davant i renda, doncs molt millor tenir el Sergi al número de, a la trucada,
sí,
d'emergència, no?
Sí, jo diria que sí.
Sí, evidentment, a disposar. L'únic que m'agradaria fer un apunt, sí, així ràpid per acabar. És molt important que, sobretot, quan s'ha d'obrir una herència, un cop llegiu la defunció, posar-s'hi ja, perquè els terminis són bastant...
Són curts, són
6 mesos...
La de l'altra vegada, sí.
Llavors, per demanar pròrrogues, tot aquest tema, perquè si no se van començant a veure si surt a pagar zero, surt a pagar zero, no? Però si surt a pagar, llavors això se retroalimenta amb recàrrecs, interessos de demora, llavors clar, el deute se pot arribar a un punt que al final, pues, ho rebutjo i ja està. I què passa? Se rebutgen moltes herències, no només pels deutes que tenen, sinó també per les càrregues impositives que hi pot pot haver.
Clar, per això jo, és molt important. Sí, digues.
Perdona, i jo per acabar, ja també aquest tema, només abans hem fet una cosa que per mi és important que la gent ho sàpiga. Hem parlat de la donació de cèntims. Els pares tendeixen molt a deixar els fills bastant sovint a quantitat de cèntims o coses, i jo, vinga, t'ho dec, trec de la compte corrent 20.000 euros perquè has de comprar-te un pis 50.000. Això ho tens que declarar, la gent no ho declara.
Exacte.
Això és molt important dir-ho, perquè te pots trobar amb una inspecció que te digui, escolti, què passa amb aquests 50.000 euros? Ja. Molt bé, donar-m'ho fill, vinga. Llavors podem tindre inclús recàrrecs, no?
Podem tenir recàrrecs, podem tenir sancions.
A partir de quina quantitat? O no hi ha un mínim
podem,
aquí?
Podem tenir...
Home, si dones per vendre el cafè, no, eh?
No, no, sí, no, evidentment. Això vull dir, o sigui, de quina quantitat sigui la donació, és la meva pregunta, no? És a dir...
A veure, si és una quantitat important de diners, parlem sí. de quatre xifres i sí. tal, millor és declarar.
Sempre s'ha de declarar.
A partir de quatre... A veure, en teoria s'ha de fer. Que després, i gent de... digui, escolti'm, vostè això, que evidentment tenen raó, digui, vostè això, en canvi, a concepte de què ho ha heredat. Llavors hi ha unes, el que se'n diu, unes presumpcions, és a dir, si el patrimoni del pare... o de la mare, ha baixat i s'ha augmentat equitativament el del fill, escolti'm, això és una donació. Liquidació
complementària,
paral·lela, d'estimació indirecta, que se'n diu, i...
Molt bé, doncs escolta, se m'ha acabat el temps. Jo espero que hàgim posat una mica de llum en alguns temes. Sí. Com sempre, cada cas és un món. Si necessiten assessorament i riure una estona, doncs ja que el tema és així una mica complicat, doncs sí. Poden trucar a la porta de Lozano Abogados, tenen a l'Adela i al Sergi. Direm el telèfon, Adela, és el 977-126-419. 977-12-64-19, sona a Plaça Catalunya número 2 de Reus. Adela, Sergi, moltíssimes gràcies per haver vingut. Torneu quan vulgueu, que riem molt.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies. Encantats quan vulguin, aquí estarem.
Un plaer, gràcies.
Molt de gust.
Gràcies.
¿Viajas por autopista? La seguridad es importante para ti y para nosotros. En Autopistas te acompañamos en tus desplazamientos para que tus viajes sean lo más cómodos y seguros. Si tienes que viajar, ven a visitarnos el 14 y 15 de julio al área de servicio de Lampurdá, dirección Barcelona, y revisaremos tu coche rápido y gratis. Porque en Autopistas queremos que vuelvas, viaja seguro.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estás informado.
Primera parada de l'agenda avui a Tarragona, les 10 de la nit, a l'Espai Jove La Palmera, projecció de la pel·lícula Tanger Ghul, un documental dirigit per Juan Gautier que fa un retrat de la joventut àrab. És la història de diversos personatges que decideixen ajudar un dels equips femenins de futbol, les Gacetes de l'Estrecho. A les 10 de la nit, a l'Espai Jove La Palmera, entrada gratuïta. A Reus, a les 7 de la tarda, al Centre Cívic Mas Abelló tenen un taller de batucada. El taller es farà els dies 11, 18 i 25 de juliol, a les 7, a Mas Abelló. I tercera parada, a Valls, a les 8 del vespre, a l'Institut d'Estudis Vallencs, comença la ruta per les capelles votives, les més destacades del barri antic de Valls. Inscripcions al 977-600-660, 977-600-660. Ruta per les capelles votives a les 8 a l'Institut d'Estudis Vallencs. Doncs amb això arribem ja al punt de la una. Ara les notícies, nosaltres tornem en 5 amb moltes més coses.
La una, a les 12 en Canàries.
Última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra ya en Bruselas para participar en la que será su primera cumbre de la OTAN, donde coincide también por primera vez con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sánchez atiende que Trump quiera más gasto en defensa, pero pide ser justos. Corresponsal José Luis Concejero.
España no tiene intención de aumentar por el momento el gasto en defensa, como exige el presidente de los Estados Unidos. Pedro Sánchez entiende la demanda de Donald Trump, pero asegura que se debe tener en cuenta también las aportaciones de España en varias misiones internacionales.
Somos empáticos con la demanda que plantea la administración norteamericana, pero para ser justos, es evidente que España es un país fiable, es un país comprometido con el vínculo transatlántico y sobre todo es un país activo.
Los aliados de la OTAN se comprometieron en 2014 a invertir el 2% de su Producto Interior Bruto en defensa. España ahora mismo está en el 0,9%.
Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar de la manada, podría volver a cobrar el 100% de su sueldo después de que el Ministerio de Defensa haya levantado su suspensión. Su abogado, Agustín Martínez, asegura que a pesar de la medida, el militar no puede solicitar nuevo destino.
La orden lleva también una prohibición expresa de solicitar vacante, es decir, de solicitar destino, con lo cual es prácticamente, digamos que un eufemismo. Se le reincorpora al servicio porque efectivamente ha de hacerse así, pero se le prohíbe solicitar ningún tipo de vacante al resto.
Los hermanos de Manuela Morales, la mujer española asesinada ayer en la localidad francesa de Pau, junto a su hijo pequeño, su padre y la pareja de este, viajan al país vecino para hacerse cargo de la repatriación de los cadáveres. La policía francesa lo investiga como un crimen machista a manos del marido de Manuela. La localidad sevillana de Pilas, de donde procede la familia, sigue conmocionada, tal y como ha contado en Herrera en COPE su alcalde, José Leocadio Ortega.
Ayer estaba absolutamente destrozada y absolutamente asombrada porque no tenía la más mínima sospecha de que hubiera ningún problema familiar, ¿no? Es más, no daba crédito a las noticias que se están filtrando y decía que era imposible porque ella no tenía absolutamente no tenía idea, ¿no?
Bueno, y más de 300.000 pacientes podrían verse afectados por el mayor escándalo odontológico de la historia de España, el caso Idental, con supuesta publicidad engañosa para captar clientes. Álvaro García.
25 clínicas de toda España denunciadas por presunta estafa y mala praxis. El presidente del Colegio de Odontólogos de la Primera Región, Antonio Montero, explica qué tienen que hacer los posibles afectados.
Los afectados lo que tienen que hacer es denunciarlo, en principio, recabar toda la información que tengan, toda la documentación, facturas, presupuestos, hacerse a poder ser consultoría clínica.
La fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela.
Hoy en El Espejo recordáis la historia de algunos cristianos en Tierra Santa para intentar comprender por qué se quedan en un lugar tan complicado para vivir mientras otros se marchan.
Aprovechamos que nuestro compañero Fernando de Aro ha estado en la Franja de Gaza, comprobando sobre el terreno cómo viven allí los cristianos en ese difícil territorio. Y nos fijamos en la historia de Suhaila Tarazi, es la directora del Hospital Al-Ahli de Gaza. Nació allí, pertenece a la comunidad greco-ortodoxa y subraya que los cristianos son los ciudadanos originarios de Gaza, aunque hoy quedan muy pocos, apenas 1,000. Cuando Fernando le pregunta por qué no se ha marchado, como han hecho miles en los últimos años, ella responde que los cristianos, aunque pocos, tienen una misión esencial en esa tierra martirizada, la misión de la caridad y la paz. Pero hay mucho más que contar de esta mujer y de la libertad de los cristianos de Gaza. Lo haremos dentro de un ratito en El Espejo.
Pues muy pendientes del Espejo y también en los deportes del Tour de Francia, Santi Duque.
Con la quinta etapa de la Ronda Gala ya en disputa, en una jornada en la que el perfil ya no desaparece, en lo que puede ser una buena oportunidad para Alejandro Valverde, equipo de enviados especiales. Kiki Iglesias.
En la Bretaña estamos camino de Quimper, ya 184 kilómetros para la llegada. Todavía falta para que lleguen los 20 muros que van a marcar el desenlace de la etapa. Se ha formado ya la escapada del día con 7 hombres sin españoles. El mejor colocado en la general es Sylvain Chavanel, a 1.48 del líder Greg Van Avermaet. Ahora la diferencia es de 2.47 con respecto al pelotón del líder.
En fútbol, gracias Quique, el mercado de fichajes sigue sacudido por el traspaso de Cristiano a la Juventus. Acaba de decir Allegri, su nuevo entrenador, que es un salto de calidad para el fútbol italiano y para la Juve. Y además el mercado nos deja la llegada del valencianista Maximovic al Getafe y la de la Jun al Villarreal procedente del Sevilla. Ya saben que hoy se disputa la segunda semifinal del Mundial de Rusia a las 8, Inglaterra-Croacia, para acompañar en la final a Francia, que derrotó ayer a Bélgica por 1-0. Lo contamos desde las 7 y media en tiempo de juego. Y en tenis hay jornada grande hoy en Wimbledon con los cuartos de final de la competición. A las 2, Djokovic, Nishikori y Federer, Anderson. Y a las 4, Rafa Nadal busca las semifinales frente a Del Potro y Raonic hará lo propio frente a Isner.
Gracias, Santi. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estás informat.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Pràcticament 6 minuts que passen de la una. Seguim en directe al migdia Cope Tarragona. Des d'ara i fins les dues encara queden moltes històries per explicar i moltes veus per escoltar. Aquí serem en directe 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre. 3 minuts de publicitat i ens hi posem.
Opel Grandland X, el nuevo SUV de Opel, este mes con 4 años de garantía y mantenimiento a un precio increíble, patrocina el siguiente espacio.
La próxima semana Luis Enrique será presentado como nuevo seleccionador español. Nadie discute su brillante currículum ni su preparación. Las dudas que genera Luis Enrique se refieren más a si reúne el mínimo de respeto y educación que se exige a un seleccionador nacional. Entender que es el entrenador de todos y que toca unir y no dividir será clave para empezar con buen pie esta aventura.
Y ahí están. Ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
O sea que no contenta con tu más insistente a los 4 años.
Siguió jugando, ¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Houston, tenemos un problema. No sé para qué costa tirar. Puedes elegir prácticamente cualquiera de España y Portugal con Rodasol. Y me gustan todas. Eso sí, hay que darse prisa para pillar esta vuelta, que el 7% de descuento es solo hasta el 15 de julio. Y las vueltas dan mucha vida.
Nautalia Viajes.
Si piensas que deberías pagar menos por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mi trabajo es limpiar la basura.
En la vida.
Tal vez podrías entrenarme.
Y en el cine.
¿Alguien quiere explicarme las reglas?
Su valor principal.
Si pierdes, no te pagan.
Es no rendirse jamás.
Si te subes al ring y lo das todo, ganarás pase lo que pase.
Nacido para luchar y Demix.
Quiero que le salves la vida a mi hija.
2 de Steve Austin. El sábado por la noche en 13.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Jove Cambra Internacional de Reus, a les ones.
Doncs sí, no cal que anunciï gaire cosa, no? Quan sona això, que és el següent que dic jo cada dimecres? Jordi Cervera, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, Mònica, bon dia.
Què tal?
Dia dur, eh? Sembla un dilluns.
Atenció, aquí, la companyia, que ve el Jordi Cervera, que encara té ressaca del 50 aniversari. Estem a dimecres, ha passat 4 dies, Jordi.
4 dies.
Què va passar dissabte?
Home, la veritat que va ser una festa espectacular, Mònica, va ser una festa espectacular, perquè, bueno, més que res trobar-te amb amics de tota Catalunya que van vindre aquí al sopar, i després amb gent, doncs, que havia format part de l'entitat tants anys enrere, que, bueno, doncs, persones que potser feia 40 anys que no trepitjaven aquest escenari. I un altre cop, doncs, tornar-los a trobar, t'explicaven, i entre explicació, doncs, que hi ha algun vermutet.
Home, clar, sent de Reus, no podia ser d'una altra manera.
S'havia d'humitejar la...
la calor, és que feia molta calor.
Feia molta calor.
Ha fet molta calor, sí. I clar, ho has de... Bueno, has d'anar combinant aigua, vermut...
Sí, exacte. De fet, ara que arriba l'estiu, la combinació...
És per no deshidratar-se, eh?
Del vermut al mojito, del mojito al vermut.
I aigua entremig, per dir això, ja està.
Bueno, el gel ja li ha servit. El gel del vermut ja serveix.
Però bé, la qüestió és que es va va arribar ja el dia D, la gran data. No sé si estàveu, els que heu estat més involucrats en l'organització d'aquest 50è, molt, molt nerviosos, perquè al final ho veníem dient, no? Esteu pendents potser més dels detalls que de gaudir-ho o no? Vau aconseguir entrar a la celebració?
Doncs realment això que dius, Mònica, és molt, molt interessant, perquè sí que és cert, no?, que portàvem pràcticament un any, quasi un any, des de la legislatura de l'any passat del Robert Franquet, preparant aquest acte. Era com 365 dies preparant una sola nit, no? I sí que va passar molt ràpid, però com bé dius, has d'estar atent de moltes coses i de petits detalls que al final són el que marquen la diferència.
Clar.
Però sí, sí que és, al final ho vam acabar disfrutant a tope, com es que més. Però sí que és cert que has d'estar molt atent.
Dedueixo que el president Adrià Gramunt encara no s'ha recuperat, per això no està aquí avui.
Exacte, president... O sigui, de tota la Junta l'únic que ha sobreviscut ha sigut jo. La resta encara estan...
Imagina't, sí. Imagina't. Des d'aquí fem una crida, Adrià Gramunt, posem falta l'últim dia.
Cert, cert. Falta de l'Adri i falta meva, també, que no l'he pretat gaire.
Bueno, que està ara de descansar. Li doneu una setmaneta de marge, sí, no?, després de tota la pressió.
Sí, li donem una setmaneta de marge. Però, Mònica, avui la que tindrà una sorpresa ets tu.
Jo?
Sí,
molt
sí,
bé,
sí, sí.
M'agraden les sorpreses.
Abans de res, tu saps que sempre m'agrada començar amb una cançoneta.
Sí, senyor.
Llavors punxarem una cançó que m'agrada molt, amb una base així reggae, de Macaco, que la va cantar per la Marató de TV3. Aquest, benvinguts, passeu.
Molt bé.
Som-hi.
Oh, benvinguts, passeu, de les tristors en farem fum. Casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del vent. Fa una nit clara i tranquil·la.
Molt bé, m'agrada aquesta. És molt d'estiu, amb
sí,
aquesta versió reggae.
Molt de bon rotllo,
sí.
Bon rotllismo.
Sí, senyor, perfecte. Sí. Vinga, estem en última setmana de programa, allò
exacte,
previ a vacances, i ens va molt bé aquest ritme.
Bueno, per entrar en matèria, ja, no? Ja anem platgeta, terrasseta... Sí.
He de dir, explica-me-lo, el Jordi avui m'ha dit... Porto preparat una mena d'examen, i volies, és tan bo que et volia dir, mira, n'hi ha alguna que potser t'enganxaré, vols que et guiï una mica? Li he dit, no em diguis res.
No ha volgut
saber. Si quedo malament, quedo malament.
De veritat, senyores i senyors, això és veritat. I així, com anàvem anunciant fa uns moments, avui examen a la Mònica per veure, Mònica, si has estat atenta durant tot aquest any.
Home, a veure.
A veure com ha anat
això. Ho he intentat, però també pensa que porto molts temes al cap, eh? Sigues,
no,
tingues pietat.
No, excuses de mal pagadors, n'això.
Bueno, va, aquí vinga.
Com a mínim vull un 7.
Bueno,
com a mínim
vinga,
vull un 7.
Ja sabia, mira que pensava, m'havia lliurat jo dels exàmens,
no,
ja,
si no
ens en aquesta vida.
Si no ens veiem al setembre, tu mateixa, eh?
Vinga, va,
vinga.
Som-hi, estic preparada.
Mònica, primera pregunta del Trivial Jove Cambra.
Ai, Déu meu.
Quin any es va fundar la Jove Cambra?
Home, si fa 50 anys, ara em farà restar, que sóc de lletres.
És molt senzill, va.
Espera, el 60, 78, 68.
Molt bé, aquí, perfecte.
Vinga.
Una correcta.
Ai.
Segona, quin va ser el fundador de la Jove Cambra de Reus?
El senyor Pont.
Molt bé, senyor Antoni Pont.
Antoni Pont.
Que
bé.
Pobret, aquest dissabte li vam gastar el nom. Tants
clar.
Agraïments, tantes vegades que el van fer parlar, pobret, al final li he dit, deixeu-me sopar tranquil.
Bueno, doncs ell sap, suposo que per ell va ser un dia molt especial, eh? Segur
sí.
Que ho va gaudir moltíssim.
I jo crec que es va sentir com el nen del cumpleaños, no? Perquè, no? Realment, ell és qui va donar el primer pas per tot això. I ara que al cap de 50 anys, doncs, veguis que aquesta entitat ha donat el fruit que tu no esperaves, bueno, perquè al final ell ho deia, no? Jo el dia que vaig fundar una entitat així, no pensava que arribaria als 50 anys. I ara, doncs, mira, com qui no vol la cosa, es van plantar allà 100 persones, quasi.
Per celebrar-ho.
Sí,
doncs això, sí, com a festa d'aniversari està molt i molt bé.
Molt i molt bé, exacte. Mònica, tercera pregunta.
Ai.
Quin és l'esdeveniment internacional més important de l'any on es troben totes les OLMs dels diferents parts del món?
Aquí em sembla que m'enganxaràs, eh? Totes les OLMs...
Sí.
Bé, home, hi ha un... Em ve el cap ara, però sé que no serà aquesta, eh? Però pot ser el World Cleanup Day?
No. És el Congrés Internacional.
Ah, val. O sigui, clar, hi ha un congrés anual, diguéssim.
Molt bé, que és on, per exemple, ens van explicar l'Adrià Gramunt i el Robert que ells van estar a Kanazawa, a Japó.
A Japó, és veritat.
No passa res, però no anaves mal encaminada.
Anava aquí.
Molt bé. A veure, Mònica, ara m'agradaria que em diguessis un dels programes dels que hem parlat.
Sí?
Des que vam fer el primer... la primera secció fins avui, han passat molts programes per aquí.
Uns quants.
I n'hem parlat de molts. Vull que me'n diguis un i que em diguis per què aquest programa et crida l'atenció. Que dius, ostres, doncs, per exemple, invento, el dia de cosir que fan a Finlàndia. Per què? Doncs perquè a mi m'agrada molt les agulles. No,
doncs home, dels programes dels que hem parlat, jo crec que el que pot ser el primer que m'ha vingut al cap, dels molts exemples que ens has posat, és el, precisament el que vau impulsar des d'aquí a Reus, el From Reus to Hellas, aquest treball amb els refugiats, amb els nens, no? Jo crec que aquest és un programa molt interessant, que ve de Reus, però que es pot elevar, no?, a nivell internacional pel tipus de projecte que és, com a exemple.
Sí, perfecte, una mica bona. Està bé.
Has comprat cap a casa, aquí,
T'has curat en salut. Sabies que necessitaves una resposta correcta i l'has anat a buscar, però fantàstic.
Aquesta era segura.
Però aquí també hagués valgut la de World Clean Up Day.
També hagués valgut, és veritat, sí.
De fet, jo quan estava redactant la pregunta he pensat, a veure si se'n recorda el World Clean Up Day, i te n'has recordat.
Home, clar, que m'he recordat.
Del dia te'n recordes?
És el 15 de setembre.
Que coincidia amb un cumpleany.
L'aniversari de la meva mare.
Exacte, mira. Molt bé. Molt bé, Mònica, següent pregunta. El nom del president actual.
Va, ho direm, Adrià Gramunt.
Aquest sí que... Aquest no es podia fallar.
Aquest me'l sé.
Exacte, aquest era de calaix.
M'estic animant, A veure, només n'he fallat una, de moment.
Vale, Mònica, aquesta va per nota, d'acord?
Ai, Déu meu.
Ara vull que m'expliquis, quan comencem un programa de Jove Cambra, quina és l'evolució que té aquest programa, des de que es comença fins que es du a terme.
Molt senzill. És difícil, eh? Aquesta és difícil.
Molt per damunt.
A veure, no diré els termes correctes segurs, però...
Jo t'aniré ajudant.
Això, ves-me ajudant. Bé, d'entrada es proposa la idea.
Molt bé,
al comitè, diguéssim, a cada Jove Cambra, llavors tu proposes la idea, llavors aquest comitè decideix si la idea tira endavant o no, i després es posa a votació.
Molt bé.
No?
Davant de la Junta.
Davant la Junta, exacte. Ara no sé, he de continuar. Què més? Una vegada es vote, es designa, diguéssim, com un líder d'aquest projecte.
Un director
que ha de formar el seu equip.
Perfecte, fantàstic.
Per dur a terme el projecte.
Llavors es fan les reunions periòdiques de comitè, per exemple, cada 2-3 setmanes, i és on es va donar forma el projecte fins a la data on es durà a terme el programa.
I aquí, important també, que ja ho vam recordar, que el director d'aquest projecte no ha de ser necessàriament la persona que ho ha proposat. Sinó la persona més idònia perquè això sigui un èxit, no?
Sí, potser per les capacitats d'una persona jo puc proposar de fer un projecte, però tu potser ets més idònia per dur-ho a terme. Doncs el tires tu endavant.
Vale.
Bueno, Mònica, molt bé.
Alguna dècima...
T'he de dir que m'esperava que anés pitjor la cosa. Ho estàs fent molt bé.
Quina poca confiança, home, Jordi.
Jo pensava, veuràs tu quin desastre.
Volies fer quedar malament, venies a enganxar, eh?
Què va, però si jo anava aquí a...
Ja parlarem, ja.
Molt bé, vinga, va. Última pregunta i molt... Jo crec que és molt... Aquest és intensa, és intensa.
És intensa.
Has de descriure Jove Cambra
amb
una paraula i argumentar el perquè d'aquesta paraula. És a dir, per exemple, aquest dissabte vam estar parlant amb l'Elisabet Garnicer abans de presentar l'acte, que ella era la presentadora, i ella em va dir, ostres, és que això de Jove Cambra és tot molt emotiu, no? I va dir, doncs mira, la teva paraula seria emotiu.
Ah,
sí, jo em quedo amb emotiu, pam.
Sí.
Llavors, Mònica, la teva paraula...
La meva, molt bé. Doncs jo, la setmana passada justament parlàvem de paraules i crec que alguna de les persones va dir aprenentatge, no?
La Paula pot ser?
Pot ser que fos la Paula. Jo crec que aprenentatge és una paraula, li robo, perquè crec que defineix força bé el que seria bé. No, podria triar diverses, però diria que és aprenentatge, creixement, també seria una bona paraula, perquè al final una de les coses que a mi m'ha agradat del que he après de Jove Cambra, que partia de zero, que no en sabia gaire, sabia que existia però no sabia ben bé què fèieu, és que és un... Al final és un lloc on et trobes amb gent molt diferent a tu, professional i personalment, potser més, fins i tot més diferents professionalment,
exactament,
i que t'aporten coses, i que t'obren potser noves inquietuds i que t'ensenyen coses. Tu ensenyes i t'ensenyen, no? Llavors jo crec que aprenentatge i creixement serien dues paraules importants.
Aprenentatge en els dos sentits.
Clar, per tothom, Per tothom. I al final el que hem après nosaltres també durant aquests programes és que... aquí és un complement que va mentre tu t'estàs formant, sigui en la professió que sigui, no? Mentre tu vas creixent, ets membre de Jove Cambra en una edat en què estàs creixent i, per tant, has d'aprendre coses. T'has d'equivocar, has d'aprendre aquestes coses.
Mònica,
jo em quedaria amb aprenentatge.
M'agrada molt. és una miqueta com si haguessis copiat de l'examen de la Paula, no passa res, no passa res perquè ho has argumentat molt bé. Sí. I l'argumentació jo crec que val la pena.
He posat també creixement, eh?
Allò, vale.
He posat aquí...
Un petit asterisc, no?
Sí.
No,
sí,
la veritat que sí que és cert, eh? I totes les persones són molt diferents i entre nosaltres tenim, doncs, més afinitat o menys, però sí que és cert que al final has d'aprendre a treballar en conjunt amb tothom, no? I amb tot tipus de persones. Jo crec que la Jove Cambra t'ensenya això. Que no tothom pensarà igual que tu, no tothom serà igual que tu, però parlant les coses i duent-ho a terme, sobretot, no?, amb diligència i amb constància, al final tot té el seu fruit.
Uh-huh.
Llavors sí que és cert que l'aprenentatge m'agrada molt i tens un punt complet.
Tinc un
amb
punt?
Sí. Aquesta pregunta és un punt complet.
Bé, llavors he aprovat, jo diria.
Bueno, ha estat un 8-25.
Bueno, no està mal.
Hem superat el 7.
No està mal.
Hem superat el 7.
Està
perfecte.
Jo crec que no sé en què estava la nota de tall, no sé en què estava, però jo crec que bé.
Ets la primera que passa per l'examen.
Jo crec que bé.
Anirà passant més gent.
Molt bé.
Els de la Junta també han de passar aquestes preguntes. Jo
Home,
crec que...
els de la Junta jo crec que faran matrícula d'honor, eh?
Bueno, hi ha de tot. Jo et dic que si a mi em passessin l'examen no sé com el faré.
Sí,
eh?
Home, jo... sí. Sí, perquè suposo que tu també has après coses.
Moltíssim.
Fent aquesta repassada, no?, que ens has portat durant aquests programes a conèixer més la Jove Cambra, tu també has degut aprendre alguna cosa.
Home, clar, pensa que dins de la Jove Cambra, per exemple, tenim la Wikipedia Franquet, no?
Sí.
Que és el Robert, sap de tot pràcticament, l'Elius també en sap molt. Són persones que estan molt ben documentats sobre la història de l'entitat. Jo potser era dels que menys documentant estava, o menys al corrent hi estava. I després de fer aquesta selecció sí que és cert que me'n vaig amb un mar de coneixements que abans no tenia.
Clar. I jo vull saber una cosa, perquè vaig dir la setmana passada, m'has d'explicar alguna interioritat d'aquesta festa de 50 aniversari. Jo vull saber si Jordi Cervera va anar expressament a dir, jo aquesta persona l'he de conèixer, la vull saludar, que serà aquí en l'aniversari, no ens coneixíem, només n'havia sentit a parlar, va haver algú o ja els coneixies a tots?
Hi va haver una persona que jo n'havia sentit parlar però no havia parlat mai amb ell. Era un president que va tenir la Jove Cambra, que es deia senyor Saragossa,
sí.
I va ser l'ideari d'un dels projectes, va ser el pioner d'un dels projectes de Jove Cambra, crec que va ser del Parc Infantil de Nadal.
Home, doncs un projecte importantíssim,
sí, sí,
eh?
Sí, molt interessant. I jo volia parlar, amb aquest home el volia escoltar, volia sentir-li la veu. I vaig anar cap allà, escolta, vostè... Sí, sóc jo mateix. I vam estar xerrant una bona estona, no? Després també hi havia el fundador de la Jove Cambra d'Igualada, que també vam estar parlant un bon rato i ens va explicar, no?, com va ser la fundació de la Jove Cambra d'Igualada, que també va ser, doncs, com la de Reus, no?, una miqueta en el temps de la postdictadura, en un moment molt complicat en el món de l'associacionisme, i ell ens explicava també que es trobaven d'amagats en uns baixos, bueno, hi ha mil historietes.
Clar.
I per últim, amb el vicepresident europeu que va vindre. Senyor, no me'n recordo el nom perquè era japonès, però la veritat que molt maco, vam estar parlant amb ell i ell ho deia, no?, que portava una setmana a Catalunya i que havia al·lucinat de les Joves Cambres, l'activitat que hi ha. Potser aquestes són les tres persones que a mi més em va sorprendre poder parlar amb elles.
Mm-hmm. Molt bé, doncs escolta, i ara què? Què teniu previst? Què és el següent? Descansar una mica.
Ara descansar una miqueta, perquè sí que és cert que portem mig any a tope, a cop de pitu, cada cap de setmana esdeveniments, projectes, programes, i sí que és cert que també amb el tema del 50 anàvem molt, molt a tope de feina. Ara descansar una miqueta, i bé, ara volem organitzar una caminada des del Roc de Sant Gaietà, sí, des del Roc de Sant Gaietà fins a Torredembarra.
Molt bé.
Volem fer així en plan de mitjanit, també una plena i tal, això ja més per desconnectar. I després sí que vindran programes, doncs, com la calçotada, sopars de Nadal, etc, però ja ve més de cara tot de cara després de l'estiu.
Molt bé, doncs escolta, descanseu que us ho mereixeu, us ho heu guanyat.
Us heu guanyat.
Passeu molt bé i escolta, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta setmana, és un plaer, eh?
Ha sigut un plaer, Mònica, m'ha agradat molt poder explicar el que som nosaltres, el que fem, el que fa la Jove Cambra, perquè la gent pugui tindre un petit tastet més del que és. I com diu la cançó, si algú vol unir-se a l'entitat, si algú vol vindre a conèixer-nos, estan tots més que benvinguts.
Perfecte, doncs Jordi Cervera, gràcies una vegada més, un plaer tenir-te per aquí, que tinguis molt bon estiu, que t'has guanyat també.
Igualment, Mònica, moltes gràcies per convidar-me, adeu. I faltes tu, també pots venir, tu si vols, t'esperem, ja hi ha lloc per tots, el temps no pot.
Doncs amb això arribem pràcticament a la 1:25. Ara desallotgem l'estudi, marxa el Jordi, entrarà el Pere Agramunt, ve el Pere amb els seus llops, darrer programa també de la temporada. Abans, però, el recordo que ahir vam fer aquest sorteig del lot de llibres i l'ampolla de vermut Miró, doncs la persona més ràpida en marcar el nostre telèfon i dir-nos la resposta correcta, crec que en Brils, va ser el Carlos García, així que moltíssimes gràcies al Carlos i a tots els que vau trucar, que vau ser moltíssima gent. Com més lots de llibres i més vermut no tinc, això no ho podem sortejar, però si ens dona temps avui abans d'acabar el programa, encara potser l'acabarem amb una sorpreseta més. No s'ho perdi, no se'n vagin, que des d'ara i fins les dues encara hi ha moltes coses aquí al Migdia Cope.
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
En el Summer Outlet de Ford tenemos descuentos únicos en vehículos de stock. Solo hasta fin de mes, stock. Para que te lo puedas llevar este verano, stock. Con descuentos de hasta 4.500 euros en un Ford Fiesta o hasta 7.000 en un Ford Kuga, stock. Infórmate de todos los descuentos y condiciones en Ford.es, stock.
Una promoción que hace tiempo que no se veía. Financiando con FCE Bank, stock.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El 16 de julio vuelve Prime Day a Amazon. Es un día y medio épico con nuestras mejores ofertas. Tanto si buscas un televisor de pantalla plana, unas zapatillas deportivas, unos auriculares, artículos de cocina o para el hogar, encontrarás montones de ofertas en marcas como Samsung, New Balance, Philips, todas en un solo lugar. No te pierdas Prime Day en Amazon, del 16 de julio al mediodía hasta la medianoche del 17, en exclusiva para clientes Amazon Prime.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cuando salimos de casa aprovechamos todos los planes. Por eso, ya que estamos en Venecia, pues también nos pasamos por Montenegro. Y luego a Dubrovnik y a Corfú, vale, y Atenas, ¡venga!
Somos de disfrutar 8 días en el crucero Rondó Veneciano con tasas vuelo y todo incluido desde solo 909 euros. Resérvalo ya en pulmantour.es o en tu agencia de viajes. Pulmantour Cruceros, cruceros como somos.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Dins del matí, a COPE Tarragona Reus, arriba l'espai. Pere i els llops, amb Pere Agramunt.
Gràcies, Mònica, per aquests matins de COPE que ens informes i ens expliques tot el que està passant al Camp de Tarragona i ens dones la temperatura exacta, perquè és que fa una calor que no es pot aguantar. Però anant-nos aquí a Pere i els Llops, continuem. I avui ja és l'últim dimecres del curs radiofònic. I, bueno, els tenim preparats una bona estoneta d'entrevista i altres coses.
Estàs escoltant Pere i els Llops.
Vicky, qui ens presentes a l'últim programa de la temporada del dia d'avui?
Avui, per ser l'últim, tenim en el programa Pepita Roig i Miquel Clariana, representant del col·lectiu d'Àvies i Avis per la Llibertat, que es manifesten cada dia a la plaça Mercadal de Reus per la llibertat dels presos polítics.
Bon dia, benvinguts i gràcies, Pepita, i gràcies, Miquel, per estar a Pere i els Llops, aquí a la cadena COPE, Tarragona, Reus i Terres de l'Ebre. Segle XXI, 2018, jo dic presos polítics, ho dieu bé? Jo estic imparcial aquí, eh? Se pot dir presos polítics?
Són presos polítics perquè estan a la presó per les seves idees. Ells han defensat el mandat de les urnes quan s'ha de votar i van guanyar l'opció que nosaltres defensaven i ells defensaven, ho van portar al Parlament i aleshores tot això és el fruit d'aquesta defensa que van fer ells. No estan a la presó per corrupció, ni per robar, ni per res, sinó per haver defensat les idees polítiques que havien votat el poble.
Tirem enrere i tot això ve arreu de l'1 d'octubre del 2017?
Sí, sí, senyor, de les votacions que es van fer en aquell dia. Vale. I que llavors, com diu el Miquel, vull dir, se va fer efectiu el Parlament català. I ells simplement van fer efectiu el que nosaltres li havíem dit.
Hi ha hagut molta discrepància entre pesos polítics, que se'ls jutja per malversació de fondos perquè van agafar diners de la Generalitat per fer urnes, no fer urnes. No, nosaltres aquí a COPE, per allò, nosaltres no hi entrarem. Però no, perquè nosaltres no hi érem i tampoc, ni vosaltres tampoc, i no ho podem dir. Però tampoc s'agafa ni per dalt ni per baix aquesta opció. Però és que ara m'he donat compte últimament que els mitjans de comunicació, els més forts, no per ell els Llops, que ara tots aquí som un granet d'arena dintre d'aquesta gran muntanya, han canviat el nom i ara són presos independentistes. Els mateixos mitjans de comunicació volen amagar una mica la realitat? Parlo dels mitjans de comunicació neutrals, perquè ara quasi tots diuen presos independentistes.
Bé, aleshores són diferents terminologies.
Que si independentista és un polític que pensa diferent al govern, vull dir, és una altra forma de dir, no?
Són diferents terminologies per no dir clarament que són presos polítics, no? I se'ls acosta i molts no ho admetran mai, no? Respecte als diners, sí que voldria dir una cosa clara. L'antic ministre d'Hisenda, el senyor Montoro, va dir repetidament i per escrit de que al tribunal, al jutge, el Llarena, que li va demanar, de que no s'havia ficat ni un euro de la Generalitat.
I així ho van manifestar tots els mitjans de comunicació. I hasta que de cas ho van manifestar així, sí, senyor.
I després també ara la intervenció de la Generalitat, que és funcionari de l'Estat, també ha dit que no s'havia gastat ni un euro amb tot el tema de l'1 d'octubre, és a dir, del referèndum de l'1 d'octubre, ni abans ni després.
Així podem dir que els presos polítics o presos independentistes, aquí els nostres oients que agafin la determinació que agafin, no poden estar per malversació de fondos, no?
Això diuen els seus abogats.
Sí. I és que, a més, ho segueixen refrendant, vull dir, Espanya ho segueix refrendant, no tan sols nosaltres. I teníem intervinguda la Generalitat molt de temps abans, no és que fos aquell setembre o octubre. Feia ja quant de temps? Un any?
Sí,
que estava
més.
Més. Vale. Jo diria el 2015. Però
venim cap aquí, exacte. Anem a la plaça Mercadal.
Anem a la plaça, al Mercadal, que
i
és el...
arreu de l'1 d'octubre, i arreu de tots aquests moviments de detencions, sortiu una colla de persones, un bon grup, que n'hi deu avis i àvies de la plaça Mercadal, però hi ha de tot. S'ha posat aquest nom, suposo, per dir alguna cosa, però veig que hi ha de tot. I cada dia aneu a reivindicar la llibertat per dir algú dels vostres companys que pensen igual que vosaltres, no?
Sí, bueno, van començar a través de l'Àngel Soller, que va fer una mica de crida, amb ella també li van proposar de que s'havia de fer alguna cosa, com a avis, com a persones grans, s'havia de fer alguna cosa, vull dir, llavors l'Àngel Soller, el dia 7 de novembre, va concentrar, doncs, 16-17 persones. I a través del boca a orella i sobretot dels whatsapps, a mi per exemple, jo l'ençant demà el dia 8 ja hi érem unes quantes més, i a partir d'aquí s'han anat afegint. En un principi som avis, Som avis, potser per algun no té nets, però no per culpa d'ells, com diuen molts. No, no és culpa nostra, és culpa dels fills que no el tinc.
De la joventut.
Exacte, per edat ja ho som, podríem
sí,
ser
sí, sí,
avis.
Sí.
I quasi bé tots som molt avis. Diferentes mentalitats, això sí, vull dir, és lo gran que ens ajunta i que ens fa seguir, perquè cadascú té el seu pensament, no estem amb un pensament polític, simplement estem defensant que volem la llibertat dels presos polítics. Res més.
Sí, vale? Miquel...
Per això som avis i àvies per la llibertat.
Sou gent, Miquel, a la plaça de diferents idees polítiques, doncs?
Sí, el que ens uneix, evidentment, és el demanar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats.
Sí, que senyor, nosaltres ara... Que és veritat que no n'hem parlat.
Els exiliats, això no els podem oblidar mai. Realment, també, els presos polítics per nosaltres són hostatges, perquè el que està per nosaltres fent el govern de l'Estat és tindre els hostatges per manipular la política i per forçar la política que volen fer els catalans, no? Nosaltres allí cadascú pot pensar de com vulgui. Evidentment tothom està dintre de la vessant independentista. Per què? Perquè estan defensant els polítics que han defensat la independència, no? Però fins i tot podries trobar alguna persona que sense ser independentista també està en contra de que aquesta gent estiguin a la presó o estiguin que bé exiliat per les seves idees, no? Fins i tot podries trobar algú.
Llavors, la vostra reivindicació és diària, pel que veig, no?
6 dies de 7 de la setmana.
Sí, el diumenge descanseu.
El diumenge descansem, vale? Perquè un dia o altre s'ha de descansar, però vam afegir els dissabtes perquè encara hi ha gent que treballa, encara que siguin avis, però encara treballen. I llavors el dissabte és un dia perquè se puguin ajuntar, puguin vindre gent de fora, dida per alguns pobles que venen a Reus i de més, vale? I llavors per això se va fer el dissabte. No vam tardar massa tampoc, vull dir, al cap d'un parell de mesos d'haver començat, vull dir, ja se va afegir el dissabte.
He tingut mai problemes amb l'estament de l'Ajuntament de Reus, perquè clar, esteu fent una ocupació de via pública.
A l'Ajuntament no, però nosaltres els avis vam saltar una miqueta a ser molt coneguts, perquè quan va començar el període electoral del 21 de desembre, la Junta Electoral Provincial ens va prohibir que féssim la manifestació al·legant de que la nostra pancarta, que demanava la llibertat dels presos polítics, coincidia amb eslògans que portaven alguns partits, no? Aleshores, nosaltres vam, per resumir, vam al·legar contra aquesta decisió, vam continuar manifestant-nos, vam variar alguna cosa de la pancarta, vam variar alguna cosa, en vez d'anar tots plegats, vam anar amb el començament de 20 en 20, que és el màxim que permet la llei, però sempre demanant permís als Mossos, etc. No?
Sí.
Va acabar la campanya electoral, vam votar, i al cap de 3 setmanes la Junta Estatal, la Junta Nacional de Madrid, va dir que teníem raó nosaltres i que la Junta Electoral...
A veure, em va convidar... Miquel!
Com que el síndic de Greuges també havíem anat a comentar-ho amb ell, etc., doncs aleshores el síndic de Greuges també ha fet els passos, va portar-ho a escrits a nivell també d'instàncies internacionals, i això va donar una mica de raó a tota la nostra lluita.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Pepita, però aquest atac s'està estenent, no? Perquè això va començar a Reus, o no, vull dir, perquè en aquelles primeres setmanes, mesos, tots els pobles, cada un a la seva altura va sortir, però vosaltres sou els que heu continuat el dia a dia i heu estat animant altres pobles que segueixin els vostres
ara
passos.
Ara ja tenim una gran taca d'oli, vull dir, això se va anant escampant a través, el mateix, vull dir, si tu coneixes amb aquell altre, d'aquell poble, d'aquell altre, vull dir, voleu acompanyar-nos, voleu fer el mateix que nosaltres fem, cadascú fa el que els hi sembla millor. Hi ha pobles que fan només un dia a la setmana, hi ha pobles que fan menys dies, vull dir, però els uns pel matí, els altres que pel vespre, i s'han anat anant afegint. S'ha afegit Tarragona, s'han afegit, i ara últimament s'estan afegint d'altres pobles. Hem aconseguit fer una gran massa entre tots, vull dir que sí, i va sortir de través nostre, la veritat, la taca d'oli, vull dir, no la gestionem, però Montserrat, per exemple, vull dir que vam anar a Montserrat, vull dir, se va començar...
Montserrat va ser bastant sonat, no?
Van ser més de 800 persones, vull dir, ojo, que, ojo, fèiem sí, goig, fèiem goig, va ser una trobada d'aquelles que, a més, per naltros com a catalans, siguis o no religiós, vull dir...
Montserrat és un símbol.
Exacte, és un símbol. És un símbol de llibertat, és un símbol de moltes coses. Vull dir, va ser molt maco, la veritat. Vull dir, n'han fet moltes, ja ho explicarà el Miquel, vull dir, perquè se va a molts llocs i ara ja s'han afegit també dos pobles més, vull dir que és això que s'escampa molt.
I la... Sí, sí, digues, digues.
No, la setmana passada doncs, ens va visitar també ja un grup d'avis i àvies d'un barri de Barcelona, el barri de Sant Andreu, que van estar aquí nosaltres. També la setmana passada vam estar amb un Brió i amb un Roig, on començaven a fer les manifestacions. Nosaltres, en definitiva, el que fem és fer una mica de padrinatge d'aquests pobles i anem allí, els ajudem, els expliquem doncs, com demanar els permisos, les relacions dels Mossos, com ho fem, etc. I ajudar.
Vau tindre, si no m'equivoco, al principi la germana
del president.
Ex-president?
No, és president.
És president?
És president. No se'ls hi pot treure mai el títol.
Val, doncs el president Puigdemont vau tindre, no? Heu tingut més apoios de gent institucional?
Bueno, ha vingut aquí també la dona del Forns, ha vingut.
Sí, va vindre el germà, al principi de tot,
el germà del Sánchez,
sí, vale? Abans de Nadal, abans de festes, va vindre el germà del Sánchez. Vull dir, han vingut bastants, perquè quan fem actes intentem que també, vull dir, ens puguin acompanyar ells, vale? Vull dir, o naltros amb ells, o ells amb naltros, com ni vulguis dir. Ha vingut la germana, ha vingut força gent.
Tenim molta relació directa amb els familiars dels presos i exiliats.
Això em dona peu a preguntar-se fa poc, una setmana escaix, que estem aquí a Catalunya. Com ho veieu vosaltres des de fora? Una maniobra amb aquest nou president que tenim a Madrid amb bona voluntat d'arreglar-ho? O és que la llei diu que han de vindre perquè ja han passat els equis dies i la llei diu que s'han d'acostar? O és una cosa per intentar baixar una mica de fum, perquè Europa, és que Europa ens està mirant, és que ens està mirant que està mica malament i tot, però bueno, això ja és una cosa de política. Com ho veieu? Pot ser positiu? És una mica d'aigua fresca?
Nosaltres, els nostres polítics, els volem a casa. I a casa vol dir a casa.
Sí, sí.
Tant els que estan a la presó...
No amb una presó a prop de casa.
No hi tindrien que estar, i els que estan exiliats tenien que poder estar al seu país, no? Això quedant clar, bueno, els han apropat. És una mesura d'aplicació del Codi Penal, que m'entens, de la llei. No han fet cap concessió, ni és qüestió política. Com que ja s'ha acabat la instrucció, aleshores no tenen que fer res allí, però no ells, tothom, tots els presos. I poden demanar ser traslladats a prop de casa. Això va molt bé pels seus familiars, lògicament. Perquè hi ha familiars que han fet un munt de mils de quilòmetres. A part del gasto en crios petits, per anar a veure'ls només 40 minuts en un vidre, això és inhumà, és inhumà. I aleshores...
No, quan no parlem de delinqüents que han fet cap delicte de sang.
Exactament, que no, de moment que no han provat res de lo que els acusen, sí. Que m'entens? Però nosaltres no hem fet res, evidentment, però dels que acusen tampoc està provat res. Per tant, l'estància aquí, això està molt bé pel sol i això, però és l'aplicació estricta de la llei.
Com ho veieu, futur? I ara vull que es mulleu una mica políticament. No de les vostres idees polítiques, que no vull que aquí quedin reflexades, sinó com veieu el futur amb aquest nou president que veig que té bones paraules, ha intentat només fer ponts, però veieu que això pot anar més, o fins que Europa no doni un cert pas i digui, senyors, ja n'hi ha prou d'això, que només està passant aquí a Espanya, això. Com ho veieu?
Bé, hi ha un intent del nou president de l'estat espanyol, el senyor Sánchez, evidentment, de canviar una mica les coses. Per nosaltres continuarà, la meva opinió personal, en el cas d'aquí, continuarà tot igual, no? Ara hi ha hagut una reunió aquesta setmana amb els presidents, No pot haver una negociació amb, amb gent a la presó o exiliada, això, per, això té que quedar clar per tothom, no també. I després no es té que dialogar, dialogar sobre què, el que es té que fer és començar a negociar. I la primera negociació que es té que fer és el, bueno, pues el dret d'autodeterminació del poble català i anar pel camí, si el, el president de Sánchez realment té voluntat, de poder arribar a fer, com els països democràtics versus Escòcia o el Quebec, un referèndum pactat amb l'Estat i vinculant.
Pepita, requerre vosaltres, mentre el programa hi sigui, el poble de Reus, els avis i les àvies de Reus aniran a...
I tant,
a
i tant.
Reivindicació.
Me sembla que en tenim per dies, perquè, com hem dit abans, vull dir, no tan sols som els d'aquí, som els d'aquí i som els d'allà. Vull dir, tant ens manifestem per els que estan aquí ja a casa, vale? A casa.
Sí, sí,
a casa,
sí, sí, sí.
No a casa, però
no
bueno,
a casa, sí.
No a casa, no, però... sinó al país. Almenys estan al país, vale? Però tenim amb uns altres que estan a fora. Vull dir, a veure, seguirem. Me sembla que, ja ho hem dit, portem ja 8 mesos nosaltres, el dia 7, vale? Ha fet 8 mesos, així que seguirem.
Si,
seguirem.
Si vull vindre, vull parlar amb vosaltres, vull que m'informeu, hora de la plaça Mercadal, que sempre es trobeu, quin dia, bé, bueno, i dies, cada dia, exceptant diumenge, hora de la reunió que feu?
No és reunió, vull dir,
manifestació,
és trobada. És trobada, és trobada, és 3:15 al Mercadal. Allí hi som quasi bé tots, cada dia, vale? I llavors s'acaben les 12:00, 12:05, se diuen, se notifiquen, doncs, si... demà farem això, demà farem allò, vull dir, ara tenim pendent de que el dia 20 de setembre, ara el Miquel ja dirà, farem una gran trobada també, vale? I se va anar notificant tot el que es vulgui. Som tot un gran grup de gent que el que vulgueu s'explica.
10 segons, Miquel.
Nosaltres avui dia no és qüestió d'independència, és qüestió de democràcia i drets humans. La nostra lluita i la nostra reivindicació.
Per acabar, crec que el més bonic d'un poble és les idees, que hi hagi una pluralitat d'idees, que és el més bonic, i que tots puguem estar en una taula expressant les nostres idees. Sí, sí. Perquè jo tinc la meva raó, però la Pepita té la seva, el Miquel té la seva, i cada un tenim la nostra raó. I el bonic és sentar-se en una taula, exposar-les, i no passa res, i la convivència. Senyors, molta sort, i endavant. I esperar que aviat acabeu les trobades. Que ara també a l'estiu farà molta calor. Molta salut.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. A reveure. Adéu, adéu.
Estàs escoltant Pere i els llops. El nebot del Pere, amb Francesc Agramunt Adell.
I estem ara amb el nebot, amb el Francesc Agramunt. Francesc, què ens portes pel dia d'avui?
Hola, Pere. Què, com va això? Com portes la calor? Jo molt malament. Estic suant molt, passa molta calor, és horrible anar pel carrer... Però bé, ens hem de moure, no? I com que ens agrada molt caminar, doncs us proposaré una ruta, perquè l'estiu també és bona època per fer esport a l'aire lliure, però sempre amb precaucions. I en aquest cas us proposaré fer el GR92, que és el tram, sobretot concretament el tram, perquè el GR92 és molt més llarg, però el tram de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla. Val? Són uns 16,5 km, però bé, depèn d'on deixeu el cotxe i això, acaben sent quasi 18. No us espanteu perquè es fan bé, es fan còmodes, podeu anar parant. A veure, el calçat ha de ser l'adequat, pel senderisme, i després podeu portar doncs, a la motxilla i porteu unes xancletes perquè home, veureu unes cales idíl·liques que us convidaran a banyar-vos. D'acord? Com hi anem? Hi anem, home, si no vivim a l'Ametlla de Mar, doncs hi anirem amb cotxe i en aquest cas anirem a l'Ampolla, a deixar el cotxe. I per què? Perquè allí agafarem el tren que va a l'Ametlla. Volguéssim fer-ho caminant i tornant nedant, doncs va, però com que no ho farem així, anirem a deixar el cotxe a l'Ampolla, agafem el tren i són 15 minutets de tren i arribem a l'Ametlla de Mar. D'acord? Llavors baixem, que va baix a la platja i no res, allí agafem ja el GR92, no té cap complicació, més l'orientació és fàcil. El mar t'ha de quedar a l'esquerra i tu vas seguint el camí litoral, camí de ronda. Camí, doncs, entre altres coses, de vigilància, transports, però tota vigilància, tema militar, vigilar doncs, contra la pirateria berber, etc. I després, en altres tipus de guerres, bé, el paral·lelisme d'un germà petit del camí de cavalls de Menorca, que no té la seva antiguitat, bé, deixem-ho així. Començarem a caminar i anirem passant, cada vegada s'anirà naturalitzant encara més, s'anirà assalvatjant encara més el camí, cosa que és molt agradable. És molt agradable, veus una aigua turquesa, un fons marí superric, per fer submarinisme també, que m'interessi, doncs ho faci, sempre respectant, no llançar res a terra, no embrutar, no xafar res del fons marí, etc. Això ja ho sabem, Val. I llavors anirem caminant i sempre tindrem, és un dia doncs, que és força serè, veurem el Delta de l'Ebre, que ens quedarà molt ben a prop, i sempre tindrem allí com a referent, no? Anirem passant per les escales successives, algunes ens agradaran més que d'altres, però tot en general és per posar un 9 sobre 10. I llavors arribarem fins al Perelló, i al Perelló allí sí que ho trobarem molt més urbanitzat, i també agrairem trobar un bar, que no vull fer propaganda, però hi ha un bar allí amb terrasseta que sí està molt bé, i podeu fer un geladet. D'acord? I allà anirem seguint doncs, pel Perelló, passarem pel costat d'un hotel, etc, etc, es tornarà a silvestrar una mica el camí, però tornarem i arribarem a l'Ampolla. És un camí que no és concorregut, a més és molt relaxant, és molt agradable de fer, i el que, bueno, no tinc més temps i tampoc vull desvetllar-vos moltes de les sorpreses que us hi podeu trobar, sorpreses sobretot agradables, i xinoxano, això sí que us ho dic, seguint el Perelló, arribareu a l'Ampolla, que un cop allí només haureu d'anar a buscar el cotxe al lloc on heu deixat i ja està, és que no té cap complicació i és que és preciós, de debò, res a envejar a Menorca. Si heu estat a Menorca, de debò, trobareu cales que són precioses. Què em queda dir? Doncs bueno, que us ho passeu bé, remulleu-vos bé, preneu força aigua en èpoques de calor, sobretot no hi ha fonts, i gaudiu d'aquest tresor que tenim ben a prop, i això sí, tracteu-lo bé. Vinga, una abraçada i au, a suar força.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Els savis diuen, avui els savis no diuen cap frase, però aquí Pere i els llops ens volem despedir de l'audiència. Acaba un curs radiofònic. Només tot l'equip, el Jordi Romero, la Victòria Llamas, el Francesc Agramunt, el gran tècnic que tenim a la peixera, que sense ell no podria ser possible aquest programa, i servidor Pere Agramunt, només podem donar gràcies a aquesta casa, a COPE, per confiar en nosaltres. A la Mònica i al David Velasco per deixar-nos aquest espai on podem expressar-nos i donar les nostres idees. I només donar gràcies també a tota l'audiència que ens esteu escoltant. Vicky, on vas aquest estiu de vacances?
Bueno, aquest estiu, no sé, serà final d'estiu, que me'n vaig de voluntària a la illa de Lesbos.
Vale, doncs no pateixis, que aquí a Pere i els llops
seguirem. Ja, de tornada, us explicaré la situació d'allà.
Us esperem a tots, sigueu bons, sigueu bona gent, estigueu en família, estigueu pels fills, que en aquesta vida la humanitat necessita molta ajuda. Molta salut per tothom i us esperem aquí a Pere i els llops al setembre. Que sigueu molt feliços.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia le ofrece lo mejor de la cocina mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta, espacio único delante del mar. Degustará los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes, especialistas en todo tipo de celebraciones. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestro equipo. También nos encontrará todas las noches en el Chiringuito de la Playa. Restaurant La Goleta y Chiringuito La Goleta en Plaza dels Capellans de Salou. Reservas al 977-383566.
Adelanta tu vuelta al cole. En Buró Vallé, Tarragona, ya tenemos mochilas, carpetas, estuches, libretas, rotuladores, colores de las mejores marcas a los mejores precios. Todo lo que necesitas para la vuelta al cole. Mochilas con porta todo de regalo desde 13,95 €. Buró Vallé, Centro Comercial Las Gavarras, Tarragona.
Doncs moltíssimes gràcies al Pere i a tot l'equip de Pere i els Llops. Tornaran, com no, al setembre. En 4 minuts nosaltres arribem a les 2. Tenim temps avui per poca cosa més, però una d'important que l'hem de fer és la recomanació literària del dia.
Pàgina 0.
Amb l'arribada de l'hivern, les aus de pas cap a climes més càlids oferien als meus ulls curiosos l'oportunitat d'observar flamencs, esplugabous, martinets, fotges i tota mena d'ànecs. Una mica de fred no havia pas d'espantar-me, menys encara en un dia com aquell, ben càlid. Com em passava sempre, anava entotsolat en els meus pensaments, deixant que el cavall seguís el sender sense parar atenció al meu voltant. Per això, si no hagués anat tan capficat, no m'hauria passat per alt ni la fressa ni l'agitació de l'altra riba i m'hauria donat que el genet que hi cavalcava anava a galop tirat, a risc de fer mal. Ignorant, doncs, que el genet era un correu que venia de la fortificació d'Amposta en direcció a la ciutat amb alguna nova urgent per donar a conèixer, feia camí amb total tranquil·litat, gaudint en la imaginació del que sabia que hi podia trobar. Quan una mica més tard vaig passar per davant del castell, vaig ignorar també, perquè no el vaig veure, el foc encès en senyal d'alarma que havia de córrer el riu de torre en torre per tots els ribats de l'Ebre. Jo, Ivan Mesín, vaig continuar encara una mica fins que vaig arribar a una de les basses. Vaig fermar el cavall i vaig començar a acostar-m'hi disposat a veure desfilar la llum mentre observava les aus. Amagat entre canyes i bogues, les veia capbussar-se o emprendre el vol, i va ser el seu vol, aixecat de sobte per un crit, que va fer-me tornar al riu per saber què hi passava. La recomanació d'avui és El somriure del víking, de Jordi Tinyena, publicat per Capital Books. Doncs aquesta és la nostra recomanació. També esperem les seves, ja saben, a través del WhatsApp del programa, el 672-65-35-34. 2 minuts i arribem a les 2. Els he dit abans a la 1 que hi hauria sorpreses pels que es quedessin fins al final. Doncs aquí va.
És impossible, no me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir.
Això que escolten és Morat, seran a la Tàrraco Arena Plaça el proper 26 de juliol i jo tinc una entrada doble per anar a aquest concert. Qui se l'endurà? Doncs el més ràpid o ràpida que ens truqui al 977-32-60-50 i em digui com es diu l'home de les sèries del programa, que per cert ve demà amb una entrevista de molt nivell. Com es diu l'home de les sèries de Herrera en Cope a Tarragona? 977-32-60-50 i s'emporten una entrada doble per Morat.
Para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver?
A Morat arribarem al punt de les 2. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ens veiem demà a les 12:20.
si te vas a ir. Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir. Al fin y al cabo siempre me las creo. Cuatro vidas mejor.